Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
El Fèlix, o el llibre de les bèsties, escrit a París entre 1287 i 1289, és una obra de Ramon Llull doctrinal que combina la narració i el diàleg del mestre i del deixeble. Al llarg dels 10 apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans, filòsofs, que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu fins a l'infern i la natura. El setè apartat del llibre de les meravelles ocupa el llibre de les bèsties, plantejat com un tractat de zoologia, en realitat, però, és una reflexió sobre la política, sobretot la política en forma de taula o en forma de faula que explica les maquinacions de Renard, la guineu, per exercir el poder a qualsevol preu. El llibre s'ha volgut interpretar de moltes maneres, però una d'elles és com l'adveniment del rei de França, Felip el Vell, perquè no refies massa de les persones del seu entorn.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres, la veu dels animals i de la natura. Iniciarem programa amb les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista, avui tindrem les dues membres de l'Associació d'Excursionisme Caní Quatre Turons, Maria López i Lluna Baltasar. Parlarem amb elles i ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el blog musical del Manel Casas i coneixerem una mica més els colibrís, el Sabies què? Tot seguit la secció Històries viscudes, on un oient del programa ens explicarà una de les seves experiències. Finalitzarem programa amb un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez del control tècnic.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Les cabres, els bombers naturals. sí a les cabres i menys herbicides. Podria ser l'eslògan del projecte de pastura ecològic que s'ha aprovat en el Prospect Park, un dels parcs públics més grans de la ciutat de Nova York, als Estats Units, per netejar-lo i protegir-lo dels incendis. Aquest proper estiu, un ramat de cabres es dedicarà a netejar i controlar de forma natural els matolls que creixen de forma descontrolada en algunes zones d'aquest gran espai verd. Aquest tipus de pastura selectiva, que sempre ha defensat l'ADA des de fa anys com a mètode per la neteja de la vegetació, s'ha posat en pràctica durant els últims anys en centenars de localitats de tot el món, però són pocs els casos d'utilització d'aquesta pràctica en els parcs públics urbans. Exemples que ja estan en marxa els tenim en el Parc Natural de Montserrat, el Penedès i el Garraf. En el cas del Parc Natural de Montserrat es tracta del projecte Life Montserrat. Allí la pastura la fan ramats de vaques que, mitjançant aquest tipus de ramaderia extensiva, aconsegueixen reduir la massa vegetal sense malmetre el medi ambient i a prevenir els incendis forestals. Utilitat i perill dels drons a la natura. Un grup de científics ha fet una crida per controlar i regular l'ús dels drons, els vehicles aeris no tripulats, en vista de l'acceptació que estan tenint aquests estris en les tasques d'investigació científica o preservació de la fauna salvatge. Els experts admeten de la gran utilitat d'aquests aparells, però també alerten que poden tenir efectes indesitjables i imprevistos per la fauna, ja que fins ara no s'ha estudiat a fons l'impacte que poden tenir en les diferents espècies animals. Per aquest motiu, aconsellen crear un codi de mesures on s'inclogui extremar les precaucions davant determinades espècies, triar els aparells menys invasius i camuflar-los com a espècies no amenaçadores, seguir les normes d'aviació, mantenir la màxima distància possible respecte als animals durant el vol i documentar les respostes a l'estrès fisiològic i de comportament que es puguin observar. Ja tenim cigonyes catalanes. La cigonya blanca ha passat de ser un habitant ocasional, únic i difícil de veure, a aconseguir un assentament estable en les comarques gironines després de 38 anys en què es va iniciar el primer intent per la seva reintroducció. Actualment hi ha comptabilitzades 125 parelles de cigonyes nidificants estables a la comarca de l'Alt Empordà, principalment al voltant de 200 de reintroducció, el dels Aiguamolls de l'Empordà i el del Castell de Peralada. Cal afegir els centenars de cigonyes que anualment fan parada en els seus trajectes migratoris cap a altres contrades. La reintroducció, però no ha estat fàcil. Han calgut més de 10 projectes arreu de Catalunya per aconseguir-ho. El primer d'ells, l'any 1978, coincidint amb l'impuls ecologista que es va iniciar per salvar els Aiguamolls de l'Empordà. Diversos incidents, alguns errors humans i d'altres provocats intencionadament, van posar en perill la seva reintroducció. Celebrem que aquestes aus, considerades popularment com a aus de bon auguri, repoblin el nostre país. Final feliç per un elefant a Zimbàbue. Pretty Boy, un elefant mascle del Parc Nacional Manapul a Zimbàbue, ha sobreviscut després de passar 3 setmanes amb una bala al cap. Un grup de veterinaris de l'organització Aware Trust, encarregada de preservar la fauna salvatge, van anar a socórrer-lo després de rebre l'avís de que s'havia vist un elefant ferit al parc. En veure els veterinaris, l'elefant va anar cap al cotxe per demanar ajuda. En veure el forat al front de Pretty Boy, l'equip va decidir sedar-lo i fer-li les cures pertinents. Segons la directora d'Aware, l'animal va ser a 5 centímetres de la mort, ja que la bala no va arribar al crani per molt poc. L'organització creu que un dels molts caçadors furtius va ser l'autor d'aquest detestable atac. És probable que el disparés fora del parc i que l'animal hi entrés per a buscar refugi. Tot i que aquesta història té un final feliç, molts elefants moren injustament pel tràfic dels seus ullals cada any.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. El meu gos té només un testicle. Què he de fer?
En el fetus, quan es desenvolupen els testicles, es formen a la zona dels ronyons. I a mesura que el fetus creix, es van lliscant cap a la zona escrotal. Aquest viatge segueix després del naixement fins a les 12 setmanes de vida, quan arriben a la seva ubicació definitiva. De vegades passa que un dels testicles s'atura en el camí i pot quedar a l'interior de la cavitat abdominal o a la zona inguinal. El més adequat és l'orquiectomia, que és l'extirpació dels testicles. Preguntem-li al nostre veterinari de capçalera perquè diagnostiqui on es troba el testicle ocult i pugui fer la cirurgia.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Escoltarem avui l'orquestra del Harry James, que va ser molt famosa des de l'any 1939 fins als anys 80 del segle passat. El Harry James era fill d'un director d'una orquestra d'un circ, que volgué que el seu fill fos també músic, amb un dur ensenyament. Tocà al principi en varis conjunts fins que formà el seu propi conjunt. Empedreït fumador li va passar factura i morí l'any 1983 als 67 anys. Escoltem-lo interpretant I Had the Craziest Dream i You Made Me Love You.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Maria López i la Lluna Baltasar. Bon vespre a totes dues.
Hola, bon vespre.
Membres de l'Associació d'Excursionisme Canic Quatre Turons. I la primera pregunta que a mi em ve al cap i que potser molta gent que ens està escoltant també és: aquesta associació què fa? Són gent que es reuneix i se'n va a la muntanya amb els seus animals de companyia? Com s'articula aquesta organització i com sorgeix?
Doncs mira, som una associació sense ànim de lucre que el que fem és fomentar l'excursionisme i els esports amb animals, val? Sobretot amb gossos, evidentment. Llavors, el que fem és fer excursions els caps de setmana, ja sigui o bé diumenge o bé tot el cap de setmana, o aprofitant ponts o vacances, i llavors preparem rutes per fer amb els gossos. Llavors, i tot el que engloba això, és a dir, on dormirem que hi puguin anar els gossos, ja sigui un hotel, un apartament, una acampada, i ho muntem tot al voltant dels gossos.
I feu estades a prop o al voltant de la zona que diguéssim que coneixem més, Catalunya, o podeu marxar més enllà?
Normalment fem Catalunya perquè són sortides això, o d'un dia o d'un cap de setmana. Però també fem rutes més llargues, fem Andorra, per exemple, i a l'estiu fem una ruta nacional i una ruta internacional. La ruta nacional serà Sòria, els Picos d'Europa i Astúries.
Déu-n'hi-do, s'estan en forma,
Sí, això són 10 dies, i llavors, bueno, anem acampant a diferents llocs i anem fent rutes amb els gossos. I després hi ha la part internacional, que fem Dolomites i Croàcia.
Dolomites.
I són 10 dies, també.
Molt xulo, Dolomites.
Sí.
I com va sorgir aquesta idea de fer aquesta associació? És allò que vosaltres dieu: vull compartir aquests moments amb el meu gos i tinc certes dificultats, o com va sorgir?
Bueno, tenim un president, que és el Pere, sí, que ell té 4 gossos ell sol, vull dir, sí, que ja és el rei de tot, i, bueno, i és una persona que li agrada molt la muntanya, i llavors va començar, doncs, a envoltar-se de gent que feien una mica el mateix.
De fet, li passava això, que tenia problemes per anar amb els gossos, diu, pues jo monto el meu amb la gent que vulgui venir amb els meus gossos i anem a tot arreu.
Perquè suposo que amb els anys també tot ha canviat, però a hores d'ara és difícil anar amb un gos a la muntanya a fer segons quin tipus d'excursions. Si vas a un parc potser natural que hi ha més normes, una de les normes potser que us trobeu és aquesta inaccessibilitat de poder que vagin gossos?
El que fem normalment és buscar rutes que siguin molt fàcils pels gossos, és a dir, que no ens trobem que hem d'anar amb els gossos lligats, perquè el divertit és veure els gossos com van sols per la muntanya i lliures, no? Llavors intentem anar a llocs on els gossos no molestin a la fauna que hi pugui haver, i això, llavors ens anem adaptant una mica, doncs, a fer excursions d'aquest tipus. Fem molta cosa d'alta muntanya, també, on el gos pot anar sense cap mena de lligam.
O sigui que està obert a tot tipus de gossos.
Sí,
sí. Diferencieu amb nivells o...?
No, ara, bueno, des d'aquest any hem creat diferents seccions dintre de la pròpia associació, i una d'elles és ACEC Sims, que això sí que seria... Has de tenir un nivell de forma alt perquè van a fer alta muntanya. No, una persona que no està preparada no podria fer aquestes excursions. Després tenim unes excursions que són aptes per tots els públics, que són benèfiques, que fem... Vam començar l'any passat, aquest any ho estem seguint, i llavors el que fem és anar amb una protectora, fem una excursió a prop d'on estan ells, i si podem fins i tot visitem les seves instal·lacions, la gent que ve fa un donatiu de 5 euros i tots els beneficis van per aquesta protectora. Llavors són excursions aptes per tothom, poden venir nens, pot venir gent gran, i el que fem és que vingui el màxim de gent possible per poder ajudar les protectores que ens ho demanen o que són properes a nosaltres.
I teniu contactes o referents d'aquest tipus d'associacions en altres països o en altres parts de l'Estat?
No. De fet, ara hem creat l'Associació Valenciana d'Excursionisme Caní, que són gent que havia començat a venir amb nosaltres a excursions, que ells són de València, i el que hem fet ara és crear una sucursal allà, com si diguéssim, i ara ells comencen a tirar ja sols, també.
Per tant, sou pioners, podríem dir, no?
Sí, possiblement sí. Com a mínim per aquí, sí. A Catalunya i segurament a l'estat espanyol, segurament sí.
Carme.
Hola, bona nit, Maria i Lluna, i gràcies per estar aquí. A veure, com a usuaris que hem estat nosaltres de molts anys de sortides amb els gossos i que hem tingut que viatjar molt a França perquè aquí tot eren dificultats, vosaltres com obriu camí? Què us trobeu? O sigui, què preferiu? Anar amb tendes de campanya, amb hotels, amb càmpings? Com feu perquè els gossos siguin acceptats? Perquè no tots els hotels ni hostals ho accepten. Llavors, ara mateix estava recordant a Santiago de Compostela, no? Nosaltres ens vam trobar en un càmping que de cap manera van acceptar que... És més, vam tindre que sortir del càmping perquè no acceptaven el nostre gos, no? Llavors, vosaltres creieu que amb això, amb l'associació, obrireu més camí i us trobeu amb moltes dificultats? I què és el que escolliu en preferència quan sortiu?
Bueno, el que se sol fer és buscar rutes abans de fer-les. Es preparen molt bé, hi ha una persona que es dedica a fer-la tota, se sol anar sobretot amb acampada lliure i s'intenta buscar també pues, càmpings que acceptin, hostals o hotels o cases rurals.
Tot, perquè no és el mateix anar, perdona, amb dos o amb quatre, que potser no sé quantes persones acostumeu a estar.
És que aquest és el problema. Sí. O sigui, és difícil que anem a un càmping i que ens acceptin, perquè tu pots anar-hi a nivell particular i potser ets tu amb el teu gos o amb dos gossos. Clar, nosaltres quan ens ajuntem...
Quantes persones doncs, podeu ser?
Ja, depèn molt, però hi ha dies que ens podem ajuntar 20 persones amb 20-25 gossos. Clar, això en un càmping és bastant difícil si ja no tenen una predisposició molt gran a que hi hagi gossos. Llavors, el que deia la Maria, no? Normalment el que fem és acampada lliure, i si no, depèn d'on anem, i també depèn de l'època de l'any, agafem doncs, o hotels que ens permetin anar amb gossos, o cases rurals que ens permetin anar amb gossos, busquem sempre una alternativa. El que dèiem, no? Al principi, o sigui, tot està basat en el gos. Tot és, busquem llocs que els gossos puguin anar i puguin anar sueltos, busquem llocs on puguem dormir amb els gossos, restaurants que ens deixin entrar amb els gossos o que tinguin una terrassa i puguem dinar o sopar amb els gossos, tot està enfocat a ells.
També ens hem trobat que hi ha ajuntaments, per exemple l'any passat a Astúries, que ens cedien zones per poder fer l'acampada tots junts.
Això és una bona iniciativa.
Sí, la veritat és que no van haver l'Ajuntament de Llanes i algun altre que no, ara mateix no recordo el nom, que ens van deixar estar en zones dintre del poble per poder acampar. L'any passat eren molts Astúries.
El que és evident és que amb això el que esteu fent és dir també allò, els gossos també existeixen, l'excursionisme i la forma de sortir agrupada, o sigui que està fent camí, eh? Uh-huh. Això està fent camí. Manel, vols fer alguna pregunta?
Bueno, la veritat, jo ja no sé el que preguntar, perquè ja sap pràcticament, s'ha dit tot. Però... A vegades, la curiositat, per què són quatre turons?
Vale. Això és... es va crear l'associació a la zona del Moianès, i en el Moianès hi ha, tinc entès, quatre turons, per això es diu ACEC quatre turons.
Està bé, però és necessària aquesta aplicació, veritat, perquè els turons... Escolta'm, i... A veure, jo ho veig una mica complicat, això. La logística com va? Se surt... La seu està a Barcelona? O allà, arreu, on sigui?
A Mollà.
A Mollà.
Al Moianès.
La seu és a Mollà i després tenim uns terrenys a Polinyà,
sí.
On hi tenim altres activitats. Tenim un grup d'agility que fa classes allà. Tenim el Dog Camp School, que és una cosa que vam començar a impulsar l'any passat, que ara farem la segona edició a l'estiu, i que tot això té la seva seu a uns terrenys que tenim a Polinyà i que allà també hi fem doncs, sortides, barbacoes i, de més, trobades amb els animals i amb nosaltres, que al final som un grup d'amics, eh? Sí. Més que un grup excursionista.
Sí, 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 sí.
Al final ens hem anat fent tots amics i de tant a tant ens trobem només per menjar i passar-nos-ho bé.
Que és el més bonic, anar fent amistats.
Exacte.
Això és el més bo. Escolta'm, i... A veure... Sou pioners, em sembla que sí.
Sí, ho ha dit. Sí.
És força interessant, aquest projecte vostre. Perquè avui dia que estan sortint cada vegada coses noves, és interessant aquesta.
Sí, sí.
Si heu trobat amb algú de fora, de França, per exemple, que agafi una mica aquesta idea i vulgui també...
Que nosaltres coneguem, no.
No ho sé.
No.
El que puc dir també és que som pioners en una altra cosa. És amb els campaments que fem amb els nens, amb el seu gos.
Expliqueu una miqueta, també.
Sí. Això és un projecte que se li va posar el cap al Pere, farà, pues, no sé si uns 4 anys, i, bueno, a base d'anar investigant, d'anar preparant, amb molts entrebancs, l'any passat vam poder fer la primera edició de campaments amb nens. Va ser un grupet molt reduït de 7 nens, amb els seus gossos, van portar en total 9 gossos, i va ser un projecte molt, molt, molt maco. Van fer molta pinya entre ells, els nens van aprendre molt de gossos, cada un a gestionar els seus problemes.
Que és lo bo, que aprenguin de petits.
Sí, exacte.
Això és lo més profitós.
Sí, sí, són com esponges. Tu explicaves alguna cosa i ells sols ja gestionaven el seu gos, el seu problema.
Escolta, i una altra cosa. Per exemple, vosaltres a la web, de tots aquests recorreguts que feu, i diguéssim que en algun cas doncs, ja fianceu de que el lloc on heu estat siguin més proclius a acceptar els animals. Tot això feu divulgació mitjançant la web, ho dic, per altres persones que vulguin fer el camí, que a vegades no t'atreveixes o trobes condicionat i és un hàndicap, no? Sortir i no sabem ja on estarem. A veure, hi ha molta gent que porta el gos, evidentment, i trucar si és un apartament, si li acceptaran, o l'hotel. A la costa, per exemple, sabem que s'accepta, i més que res, perquè els estrangers, la gent que ve de fora, és com una condició, eh? I ho tenen que fer. Però en altres llocs de la muntanya, a vegades, més dificultós. Ho feu, vosaltres?
Sí, de fet, tenim la web, que és acec4turons.org. Allà estan totes les sortides que fem. A dins de cada sortida hi ha una referència explicant una mica de com va tot. Som molt més actius a Facebook. La pàgina web, ja ho sabem, que costen més d'actualitzar. Tenim el Facebook, que és ACEC4Turons, i després tenim un grup d'amics, que és Amics de l'ACEC, on també pengem moltes coses. Allà està tot el detall de les sortides que fem, i després tenim molta gent que ens envia o correus electrònics o missatges privats per Facebook i ens pregunten, no? Volem fer el Camino de Santiago, que és algo que nosaltres no hem fet,
sí,
com a associació,
sí, sí, sí.
Però que ens pregunten, no? O aquest cap de setmana vaig a la Garrotxa, em podeu recomanar algun lloc on dormir o alguna ruta per fer amb el gos perquè vull fer que hi hagi aigua, vull que no sé què... I llavors tot això també ho contestem...
Sí. O sigui que finalment tindreu inclús un manual, m'imagino. I teniu anècdotes? M'imagino que ja heu viscut, no? Coses divertides, anècdotes...
Sí.
A veure, per exemple, les amistats que fan els gossos entre ells quan sortiu, perquè vosaltres us heu fet amics.
Sí.
M'imagino que els gossos també deu haver alguns...
Fet amics, han sortit parelles,
eh?
De l'associació.
Nens.
Nens. Ja tenim, comencem a tenir de tot. I els gossos entre ells també, clar, fan amistat. Sí, sí.
O sigui que hi ha hagut matrimonis de resultes de la... Veus, els gossos com uneixen, veus?
De fet, el primer nen totalment a cec a cec, pues, em sembla que està a punt de néixer, si no ha nascut ja. Són de dos socis de la cec que... Bueno,
que es van conèixer a l'associació.
Amb una sortida.
Escolta, sí. Maria i Lluna, o Lluna i Maria. Aleshores, això, és per anar aclarint una mica els nostres oïdors, això suposa de que cada membre, acompanyat del seu animal de companyia, deu anar amb el seu vehicle particular o sigui, hi ha una persona que va amb el seu cotxe, i el seu animaló. I aleshores vosaltres dieu, trobada a tal puesto, ja al lloc que és el punt de sortida ja de l'excursió.
Exacte.
Ah, està bé.
El que passa que, com que tenim la pàgina web, o sigui, bueno, sobretot el Facebook, hi ha gent que a vegades no té cotxe, llavors ho penja, diu, jo no tinc cotxe, sortirà algú de Barcelona,
sí,
i llavors la gent es posa d'acord entre ells per compartir cotxe.
I una altra cosa, feu cursets d'educació de forma d'estar dels gossos perquè no hi hagin baralles, perquè sàpiguen estar als llocs. Això també es monitoritza una miqueta.
Això és difícil, eh?
No, Manel, tu saps molt bé que hem tingut els gossos... Nosaltres, els nostres gossos, a vegades han estat a restaurants i ens han felicitat perquè el gos havia tingut una conducta exemplar. I llavors, doncs, són sorprenents, eh? I saben quan poden...
Però s'havien gossos en uns restaurants.
No, però jo estic preguntant que potser és possible.
Sí, de fet...
Coses diferents.
Perdó. Una de les coses que deia ell abans és que s'han obert moltes branques dintre l'associació i una d'elles és la de formació.
Sí.
I dintre de la de formació també hi ha la de modificació de conducta de gossos. Llavors, entre les dues anem arreglant aquestes coses i ensenyant.
Ah, una pregunta una mica difícil. Heu tingut problemes amb els agents rurals?
Pues alguns sí, però potser la gent rural era una mica estricta per lo que m'han explicat, perquè ja
no era bastant copsats, veritat? Amb tot el respecte per uns i pels altres.
Però bueno, en principi menys una cosa esporàdica de l'any passat, jo no...
Hi ha hagut algun problema amb les passejades amb els gossos i la fauna de l'entorn?
No, mai.
Us heu trobat algun porc senglar?
No.
Doncs
pues mira, que diuen que n'hi ha moltíssims.
Sí, però el porc senglar se'n va...
S'amaga, sí. S'ocorrent.
Oh, sí, veure venir 20 gossos, un sort porc senglar, em sembla
que... Crec que no, per molt gran que sigui, no.
I us heu trobat amb caçadors que estan escopetejant a porcs senglars i surten esparverits?
Tampoc. No. Tampoc fem gaire...
Les que hem anat nosaltres, no.
No fem gaire muntanya a prop de Barcelona, eh? Les sortides normalment les fem més lluny, llavors... Potser la més dificultosa a nivell de logística és la que fem Barcelona-Sant Cugat, caminant, i aquesta és la que normalment és més complicada, perquè un diumenge a Collserola has de conviure amb molta gent, molts biciclistes, anem amb molts gossos, sí. Són sortides normalment que hi va moltíssima gent, i llavors potser aquesta és la més complicada a nivell logístic, però no hem tingut mai cap problema així.
Normalment quantes hores esteu caminant amb els gossos? Les excursions que escolliu, a veure, perquè m'he explicat que n'hi han de curtetes, sí, de més llargues,
de molt curtes.
Però en un dia, per exemple, quants quilòmetres i quantes hores podeu estar caminant i passejant amb els gossos?
Les que són de més nivell podrien ser d'uns 15 quilòmetres, no?
Déu-n'hi-do.
15, sí. 20, sí. I podem estar... Normalment intentem fer circulars. Deixar el cotxe en un punt, fer circular i tornar. És que es depèn, clar. N'hi ha algunes que són lineals perquè, per exemple, n'hi ha una que fem que és la Mulla França, que llavors són diversos dies.
Mulla França?
Sí.
Però això són bastants quilòmetres, veritat?
Sí, són 5 etapes, crec.
Ah, bueno, per etapes.
Sí, cada dia es dorm en un punt i llavors vas avançant, però clar, són molts quilòmetres.
I quins llocs de França?
No, s'arriba ben bé fins a Llívia. És on acaba.
Allí, bé.
De fet, és des de Mollà i vas pujant, travesses el Cadí i vas a parar a Llívia. Sí.
Jo no sé vosaltres, però estic segura que els gossos s'ho passen, però la mar de
sí, mi. Sí, sí.
Deuen disfrutar moltíssim.
Moltíssim.
Llavors, quines són les condicions per a una persona que vulgui entrar dins de la vostra entitat? Quines condicions poseu? Perquè m'imagino que no es tracta de que cadascú faci el que vulgui, sinó també de seguir com un manual, un protocol mínim, no? Mínim.
Bueno, tenim unes normes de les sortides, que això es pot veure a la nostra pàgina del Facebook, que és una mica coses de sentit comú i de civisme. És a dir, si el teu gos fa les seves necessitats al mig d'algun lloc, ho has de recollir. Si el teu gos és agressiu, ha de portar un morrió. Si la teva gossa està amb zel, no la portis a les excursions, perquè tindrem un problema. Però són coses molt de sentit comú. No hi ha res que diguis és que som estrictes. No, al contrari, som superoberts a tot. Poden venir socis i poden venir no socis. Vull dir que pot venir qui vulgui. El que sí que val la pena és mirar una mica com és l'excursió, perquè no et trobis que has anat a fer Andorra de 3 dies de travessa i resulta que no tens la forma física com per fer-ho. Però això ho veus de seguida perquè sempre posem la dificultat, els quilòmetres que són, el desnivell que hi ha, tenim els tracks penjats a Wikiloc, amb la qual tu pots mirar com serà la sortida, i llavors... Però estem oberts a tothom.
Sí, ara és el que anava a dir jo, que en principi s'accepta a tothom. No, mai a ningú se li ha dit que no.
Bueno, no, ja m'imagino que en principi, però es té que complir això amb els mínims raonables. I, a més, estic segura que deu funcionar a vegades molt millor que d'altres que són sense animals, segurament, no?
Sí.
Perquè a vegades, per la complexa que tenim les persones que hem tingut animals, de que tenim com l'obligació d'estar comportant-se millor, no?, que d'altres persones que no tenen, eh? I bueno, llavors vosaltres, quantes més o menys, de quantes excursions ja estem parlant que heu fet?
Quina mitjana, vull dir?
En fem entre 2 i 4 cada mes.
Déu-n'hi-do,
són molts treballadors, eh? Depenent del mes, ara, per exemple, aquest mes...
Escolta, deveu quedar agotats.
Sí, sí, sí.
Bueno, no tothom les fa totes, cada un va seleccionant una mica les que vol anar.
Sí, aquest mes de juny hem fet Andorra, hem fet una nocturna, hem fet, per Sant Joan vam fer una revetlla sense petards, i que marxem, fem una acampada lliure, ben lluny de tot perquè els gossos no tinguin por dels petards, i després vam anar a fer barrancs, que és una altra de les branques que hem creat de l'associació, que és anar a fer barrancs amb els gossos, i vam anar a la Serra de Guara.
Ara, mira, quan has dit barrancs, estava pensant en la Serra de Guara. És doncs preciosa.
Sí. El maca, sí.
Doncs moltes gràcies per venir, bona iniciativa, i us desitgem que... Jo m'he quedat amb les Dolomites, que és una excursió o un viatge increïble, que us vagi molt bé i que feu moltes més sortides.
I repetim, Arantxa, i repetim la web, per si hi ha persones que es volen...
O el contacte mail que vulgueu donar vosaltres.
La web és acec4turons.org, i després al Facebook ens trobareu com acec4turons, Turons, o un grup que es diu Amics de l'AFEC.
Molt bé, doncs moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
I molts èxits.
Sort, molts èxits. Gràcies.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Pel Harry James, els principis de la seva banda varen ser molt durs, perquè li va tocar tota la Segona Guerra Mundial i ell, amb la seva música, tenia que anar a entretindre els soldats i així que poguessin oblidar-se una mica dels seus patiments. Després va agafar els temps feliços de la postguerra, participant en moltes pel·lícules de Hollywood. El so de la seva trompeta és envellutat i molt característic. Escoltem-lo amb I Have Heard That Song Before i Trumpet Blues.
aquest espai finalitzem aquesta temporada. Per la meva part, he volgut oferir-vos una música planera, entrenadora i especialment recordadora de temps passats i no tan passats. No sé si ha estat així, almenys jo ho he intentat. Durant aquest estiu reeditarem diversos programes. No us volem perdre i, com sempre, si Déu vol, i a la propera.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els colibris, també anomenades picaflors, són les aus més petites del món i habiten a les regions tropicals d'Amèrica del Sud? Són les úniques aus capaces de volar cap enrere. Es coneixen 320 espècies diferents i les seves ales, que mouen mitjançant potents muscles pectorals, bateguen a un ritme tan imperceptible que l'ull humà és incapaç de percebre els seus moviments. La mida de l'espècie més petita és de només 6,4 centímetres des de la punta del bec a la cua i el seu pes de només 2,5 grams. Els seus ous poden ser de la mida d'un pèsol. Malgrat la seva petita mida, són aus migradores capaces de recórrer grans distàncies i, en el cas d'algunes espècies, es desplacen des del sud de Mèxic i Amèrica Central fins a certs hàbitats del sud de Canadà i Estats Units, creuant i fins i tot prop de 1.000 quilòmetres sobre l'oceà. Al segle XIX, més de 10 espècies van desaparèixer definitivament degut a les massives captures a les que van sucumbir com a conseqüència de les modes d'aquella època i l'afany de col·leccionisme de la societat humana. En l'actualitat, la seva pitjor amenaça se centra en la desforestació dels seus hàbitats naturals i els pesticides químics que els hi resulten molt perjudicials.
Històries viscudes.
Avui és el Miquel qui vol explicar-nos la seva història. Benvingut, Miquel.
Hola, bona tarda a tothom, sí.
Com va començar la teva història amb la negreta?
Bueno, mira, jo sóc de Barcelona, però em va sortir feina a Rubí, en un polígon industrial. Aleshores, bueno, pues el primer dia que vaig arribar allà ja vaig veure una gosseta abandonada. I vaig dir, bueno, ja comencem, no? Perquè sempre que vas a un polígon passa alguna cosa d'aquestes, no? Llavors em van explicar a la gent d'allà que era una gosseta que ja havia nascut al carrer, que era salvatge, que abans anava amb més gossos, que se suposa que eren els seus germans, i quan es va morir, van atropellar l'últim, pues ja, bueno, estava en un racó i no s'acostava a ningú. Bueno, de fet, mai no s'havia acostat a ningú perquè havia nascut al carrer.
I suposo també que estava una mica espantada, l'estar sola,
sí,
també.
Sí, molt, molt espantada, molt espantada. El primer dia que jo la vaig veure em vaig voler acostar, però com és normal, va agafar i va fugir, no? Vull dir, va ser bastant... Bueno, el primer dia no va ser frustrant, però bueno, vaig veure que aquella gossa era difícil de que s'acostés a mi.
I com, no? I com ho vas aconseguir, que al final t'agafés confiança?
Bueno, mira, jo fa molts anys que sóc animalero, no? Com es diu així, vulgarment. I llavors jo, hi ha una cosa que, a part en programes i llegit i vist, que per acostar-te a un animal tens que deixar que vingui ell a tu, no tens que invadir el seu espai, no?
Uh-huh.
Aleshores, bueno, vaig dir, bueno, el primer dia se'n va anar, vaig dir, bueno, doncs pues mira, què tenim que fer? Doncs pues anar-li donant confiança perquè ella s'acosti a mi, no? I durant 2-3 setmanes, quan arribava al pàrquing del polígon, li deia, hola, què tal? Bueno, em donaves... Ja sé que no m'entenia, no, evidentment, però, bueno, que li donaves una mica de confiança.
Li,
no?
I també li feia saber que tu estaves allà, per si ella s'hi volia acostar.
Exactament. Els primers dies, si estava lluny, pues, ni s'immutava quan jo arribava, no? Però jo anava amb moto, no? Però els altres dies, quan començava a arribar jo amb la moto, ja veia que ella no s'aixecava, però obria un ull, no? Dient, ja t'he vist que estàs aquí, i al cap de 2 o 3 setmanes, pues, bueno, ja se'm va acostar, li vaig donar menjar, i bueno, ja vam establir una relació més o menys segura per ella.
I què va passar després amb la negreta?
Bueno, tot això semblava que estigués bé, que la situació, que la història anés bé, però bueno, com sempre passa amb els gossos, per desgràcia, que estan al carrer, pues, va quedar embarassada.
I què vas decidir tu fer,
pues,
llavors?
Què vam fer? Vaig pensar, bueno, pues, lo millor serà portar-lo a un centre d'adopcions, perquè em veia que després, jo pensava després deixar-lo una altra vegada al carrer, però com a mínim que els petits es quedessin en aquest centre, no? Fora de Barcelona.
Uh-huh.
Aleshores la vaig portar, i en el moment de néixer els petits, la vam portar a un veterinari, i no sé si és per l'estrès o pel que passava, pues, es van morir tots els petits. Tots els petits es van morir. Llavors ella va agafar una depressió, que no volia ni menjar ni res, no? Bueno, s'estava morint. Em van trucar perquè jo pujava, això era per allà pel Vallès, jo pujava 2 caps de setmana a visitar-la, llavors em van trucar d'aquest veterinari i em van dir, escolta, que no vol menjar. Vaig anar al veterinari aquest, que era el de la centre d'acollida, d'adopcions, i quan em va veure ja es va posar més contenta, i jo vaig dir, bueno, pues mira, doneu-me una mica de menjar, me la vaig emportar a una habitació, vaig agafar mal dit, va començar a menjar, i llavors va sortir endavant. O sigui que tindre bastanta sort.
I després va tornar al carrer, o tota la vas quedar,
veure,
o com va acabar la història?
Sí, a mi em sabia greu que es quedés al carrer. Llavors hi havia una altra nau allà, que hi havia un matrimoni, que també eren bastant animaleros, tenien un altre gos recollit i gats, i llavors, bueno, vam arribar a l'acord que, bueno, que ella la van xipar, se la van quedar ella, fins que va viure, pues, 7 o 8 anys amb ells, fins que ja farà cosa d'un any i mig es va morir.
O sigui que la negreta va passar els seus últims dies contentíssima i feliç.
Perfecte. Inclús hi ha una anècdota que ella sempre anava perseguint els gats, com tots els gossos de carrer, no? I al final va estar en aquesta nau, amb aquesta gent, va estar dormint al costat dels gats. Vull dir que va fer un canvi radical, mm-hmm, algú increïble.
Doncs, Miquel, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història i t'esperem per la propera.
Val, i moltes gràcies a vosaltres pel programa que feu, que per ser jo una secció que és molt interessant, que es diu El Sabies Què, que m'interessa molt.
Doncs moltes gràcies, Miquel, a reveure.
Gràcies a vosaltres, adéu.
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 Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164-08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164-, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres, els vostres millors amics, i vosaltres sereu els protagonistes.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem el darrer programa de la temporada de La veu dels animals i de la natura. Ens retrobem a la tardor, tot i que podreu escoltar alguns dels programes d'aquesta temporada durant els mesos d'estiu. Moltes gràcies per escoltar-nos cada setmana i que tingueu un bon estiu.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.